Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló? Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'hora Mora d'Ebre.
Minuts, hem de seguir amb més continguts al magazín de l'Hora Mora d'Ebre. Hem d'obrir les receptes per al benestar amb la nostra psicòloga, la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa, què tal?
Hola, bon dia.
Bé, avui, sempre el programa, aquesta temporada, estem dedicant-la a diferents tipus de psicologia, d'escoles de la psicologia, i avui ve relacionada una mica amb aquesta setmana, no? Amb una cosa d'aquesta setmana.
Sí, aprofitant que el dia 1 no és només Sant Jeroni, que és el dia del treball,
sí?
Pues parlarem de la psicologia del treball i de les organitzacions.
Jo et diria, aquesta no la coneixia jo, la psicologia del treball.
Pues és el mateix, és la ciència aplicada de la psicologia. La psicologia s'encarrega d'estudiar el comportament de l'ésser humà, però dins del món del treball de les organitzacions, tant a nivell individual com a nivell grupal o a nivell de l'organització.
Molt bé.
Llavors farem un model que explica una mica els diferents estils, creences, valors i comportaments, tot això sempre és la psicologia, no?, que adoptem les persones dins el món laboral o dins de l'empresa. Aquest model consta de 12 estils diferents, que els anirem explicant.
Molt bé.
Vale, però que, més que el nom, que es quedeu una mica en si... Bueno, reflexionem una mica si ens identifiquem en algun tipus concret d'estil o les persones que tenim a la vora, dintre del nostre entorn laboral,
les identifiquem en algun d'aquests rols.
Vale, a vegades és un reflexe del com és la persona a la vida, no? Però a vegades tenim rols diferents a el que és les nostres relacions afectives o personals en les relacions del món laboral, no? Pot coincidir, jo sóc igual allí o allà, però pot coincidir que no, que tinguem rols diferents. Per tant, si el treball és una cosa de la qual li dediquem moltes hores, i normalment l'única que dec treballar sola dec ser jo, però perquè normalment se treballa en grup, no? La majoria de la gent treballa en grup, doncs penseu que és molt important com se donen aquestes dinàmiques i com entenem les relacions dintre del món laboral, no?
I tant.
Dels 12 estils, aproximadament, que podem pensar, doncs jo no té per què ser un, no? Vull dir, jo m'identifico més en dos o tres, tenim el... Insisteixo, no ens quedem amb el nom, en la idea. L'humanístic encoratjador, que diríem que són aquelles persones, sempre pensem dintre del món laboral, el treball, que són aquelles persones que posseixen habilitats per encoratjar i animar a les persones del grup per aconseguir els objectius que ens hem marcat, no? Aquestes persones s'identifiquen en aquest estil, són persones que s'accepten en elles mateixes, accepten els altres, sense criticar, no? Són persones que la part humanística, per això es diu, és molt important. Valoren les fortaleses dels altres, saben veure en cada persona de l'equip la fortalesa que té i la potència. Cadascú, el bo que té, conjuntament, per aconseguir els objectius del grup o de l'equip o de l'empresa, no? Som optimistes, positives, i posseixen l'habilitat per inspirar i motivar les altres persones, un grup, un estil de persones que per ells l'important és l'aspecte humà, el factor humà, i saben traure de cada persona el millor que tenen, enfocat dintre de la consecució dels objectius. Tindríem un altre, que és l'afiliació, que són aquestes persones que, si bé els objectius són importants, l'altre sabia equilibrar, diguem-ne, objectius i persones, no? Aquí el d'afiliació és la persona que estableix i valora, primer que tot, mantenir unes bones relacions amb les persones de l'entorn que treballa, no? Les persones del grup. Gaudeixen de la companyia dels altres, sobretot. Per ells és més important estar bé amb l'equip, no?, amb el grup. I tenen la necessitat de construir unes relacions significatives i recíproques. Motiven els altres mostrant una amistat sincera. És a dir, l'anterior seria la persona que té en compte les persones i els objectius, aquest per ell és més important
les persones.
Les persones, també els objectius, perquè si no, no. Però primer posaria, si haguéssim de posar primer i segon, no? El tercer, tenim les persones que busquen aprovació. Són aquelles persones que busquen constantment complaure a tothom perquè necessiten ser aprovats. Aquí ja comencem a haver algun problema, en el sentit de que si necessito sempre l'aprovació, puc prendre decisions dins del món laboral que no van encaminats a el que és millor per l'empresa o pels objectius, sinó per
la meva
aprovació. No? Per què? Perquè detrás hi ha la por al rebuig. Sempre que hi ha una necessitat d'algo és que hi ha una por a algo, no? Una por al rebuig. Per evitar això, aquestes persones fan allò que els altres esperen d'ells. Les característiques d'aquestes persones que s'identifiquen serien més baixa autoestima, preocupació exagerada pel que diran dins del món de l'empresa. No ho perdem. Per caure bé. Llavors, aquestes persones també tenen dificultats amb el conflicte i amb la negociació, no? Jo perdo perquè tu guanyes, perquè els conflictes me superen, no? Llavors aquí, aquests tipus hi ha algun problema pot haver, en el sentit no com a persona, sinó perquè, bueno, si sempre decideixo, prenc decisions en funció de l'aprovació, estic perdent a vegades l'objectiu, no? Estic perdent el que és important. El convencional, que és aquella persona que necessita tenir i seguir unes regles i uns procediments perquè així se sent còmode i segur.
Que li marquin, no?
Clar, que li marquin, se recolza en la rutina per passar una mica desapercebut, però clar, també per la individualitat, la iniciativa i l'originalitat. Sempre necessito que estigui tot escrit en un moment determinat de la vida, i a la feina s'ha de prendre decisions que no estan escrites, no?
O sigui que sempre va amb el ramat, no? Com si diguéssim.
Necessita tindre-ho tot molt clar, que les procediments i les normes, sobretot empreses, per exemple, tipus burocràtic, que tot està escrit, tot el que has de fer, perquè això em dona seguretat. Si no, me perdo. Si no, me desoriento. Són persones responsables i confiables, però, bueno, que ha d'estar tot escrit, perquè si no, no...
Se perden,
ja ho hem dit, no? I quan ho fan bé, no? Fan les coses bé, però, bueno, els hi falta una mica creativitat i originalitat, no? A vegades les coses no estan descrites i s'ha de decidir. Tenim el dependent, que és aquella persona que dintre del món de l'empresa necessita seguretat i autoprotecció i tenir control i té molt poc control, ara ho explicaré, perquè el dependent és aquella persona passiva que necessita que li diguin el que ha de fer, que li resolguin els problemes, o que els altres
ja ho faran,
facin per ell. No? Llavors, a partir d'aquí, són persones molt influenciables que, bueno, segons que l'influència pot funcionar més o no pot funcionar tant aquesta persona dintre de l'empresa. Està clar que les persones dependents dintre de les empreses o dintre del lloc de treball, doncs moltes vegades tenen problemes, no? Igual que el que ve ara, que és l'evasiu. L'evasiu és aquella persona que tendeix a retraure-los, no? S'amaga, s'aparta, perquè qualsevol situació que se li escapi de lo que ell sap fer ho considera una amenaça. Necessita la seva zona de confort, les 3-4 coses que jo sé fer
i no me'n manis més
i no me moc d'aquí, no? A partir d'aquí ja té molta por. La por que hi ha en aquest tipus de persones és la por al fracàs, al fracàs i a sentir-se culpable si no ha fet les coses. Per tant, les 4 coses, la seva zona de confort que sap fer, i d'aquí aquestes persones no solen sortir perquè, bueno, no se senten segures. També trobem dintre del món de l'empresa la persona que té un estil antagònic. Antagònic vol dir, són els opositors, no? Els que mai estan d'acord, els crítics, cínics. A vegades potser sí que són uns qüestionadors que poden fer algun tipus de pregunta interessant pel bon funcionament del treball de l'empresa. Però aquests són més aviat destructius, no? Més aviat cínics, sense aportar res, no? Facis el que facis,
els semblarà malament, no?
Són freds, distants, i necessiten trobar falta als altres i fan que els altres se't trobin incòmodos. Tenen un sentit de l'humor així com a sarcàstic, no? N'hi han d'aquestos dintre del món de l'empresa, i si te'l trobes al costat,
malament.
A vegades és complicat, Hi ha baixes laborals per treballar amb persones que que és cada dia i moltes hores. Cada dia i moltes hores. Hi ha persones que entenen les relacions dintre del treball des del poder, no? La seva vàlua com a persona, que és el següent, la seva vàlua com a persona la fan dependre del grau de poder que tenen, de control, de dominació vers les altres persones, no? Aquestes persones tenen una gran necessitat de poder, d'estatus, d'influir, de controlar. Tenen tendència a exigir, a dictar, més que a guiar als altres, i a vegades manifesten una actitud bastant agressiva, no? Possiblement venjativa. Compte el que em fas perquè tard o d'hora potser que em vengui, no? De la situació. Pensament rígid, i es senten amenaçats per intents reals o percebuts, a vegades no són reals, percebeixen, de que algú vol soscavar la seva autoritat. Mm. Allò ha estat molt...
Que el seu lloc no li traï ningú,
sí,
no?
Sí, aquí mano jo, no? Mm. Inclús en relacions d'igualtat, no? No té per què ser el jefe, sinó en relacions d'igualtat, aquesta persona vol tenir dominància, control sobre l'entorn, no? Mm. Entenen que quan més control té, més poder, més bé se senten, no? El competitiu, també dintre dels llocs de treball, no? Mm. Que és aquella persona que mesura la seva vàlua aquí a través de la competència, que si guanyo o perdo, no? Competeixen per vèncer els seus dubtes. Aquestes persones competeixen més aviat en ells mateixos.
Per què amb ells mateixos?
Sí, perquè és la seva manera de ser. Necessiten demostrar que fan les coses bé i competeixen perquè en el fons el que tenen por és el fracàs. Mm-hmm. El fracàs. No només dintre del món del treball, dintre del món, per exemple, de l'esport.
Ah, molt bé, sí.
Competitiva, eh? En ella mateixa, que veiem que no tolera el fracàs de cap de
com les... Com Cristiano Ronaldo, no? Per exemple.
Estava pensant.
T'ho he vist a la cara, què pensaves amb mi?
Estava pensant. Llavors, competeixen, ho hem dit, per vèncer els seus dubtes, tenen una gran necessitat de reconeixement i elogis, encara et sona més el que hem dit, no? Tendeixen a vegades, quan les coses no els surt bé, a l'agressivitat, i poden tenir comportaments impredictibles i a vegades inclús prendre riscos innecessaris, cosa que, bueno, que a vegades a les empreses no és bo, no?
No, gens.
Se centren en el... centrar-se en el guanyar o perdre, a vegades el que pot fer és distorsionar els objectius reals, no? Mm-hmm. No és que guanyis tu o que guanyi jo. La idea
guanyem
és que,
tots,
que guanyem,
no?
Tots,
que guanyi,
no?
L'empresa.
Que aconseguim lo que l'empresa, val? Aquestes persones, quan a vegades competeixen, són competitives, el que volen és guanyar ells encara que perdin els altres, que llavors perdria l'organització o l'empresa, no? És aquell que vol fer el gol, ell el falla quan, si li hagués passat al company, pues hagués pogut
marcar l'altre,
no? I qui perd és
l'equip.
El perfeccionista, si m'en trobem un d'estos al costat, pateix i fa patir a l'altre, no? Perquè el perfeccionista mesura la seva vàlua com a persona amb el compliment de les tasques, però en el fons no ho fa des de fer les coses bé, que seria adequat, sinó se queda amb els detalls, sense valorar lo global, lo que és important, no? És allò que jo tenia, que te quedes en lo menos important, ho dic en castellà, no? És a dir, l'important és la consecució dels objectius, no et centres en els detalls, perquè quedar-nos los detalls farà que a la millor no puguem aconseguir els objectius, no? Mm-hmm. Imagineu-se que, jo què sé, a mi m'han dit que per a guanyar-me la vida he de fer 6 gerros ben fets, no? Pues el perfeccionista, el potiner, potser em faria 25 de torts, amb la qual potser no em vendria cap, no es guanyaria la vida. Però el perfeccionista potser ne faria 2 de perfectes, o quasi perfectes, però és que no me surten els números. Perquè em surten els números n'he de fer 6, no? El perfeccionista també dona molts problemes, perquè quan tu vas a portar-li algo que has fet, no? Pues la primera vegada no t'ho trobarà bé, la segona tampoc, la tercera tampoc,
sempre hi trobarà alguna cosa
i a la quarta no tindràs ganes ja de fer res, no? I desmotiven moltíssim, perquè facis el que facis ni ells ni els altres ho troben bé, no? Dintre del món laboral, si en tenim a casa també. El realitzador és la persona que, bueno, que se sent bé quan té resultats de qualitat, dels projectes estimulants, desafiants, és el que assoleix l'excel·lència, el que té la motivació per l'assoliment, el que fa les coses i les fa ben fetes, sabent que no arribarà a la perfecció, però ben fetes, no creu en el destí o en la sort, sinó en l'esforç, en treball, en posar-se metes objectives, possibles, quantificables, realistes.
És un bon perfil, aquest?
Este és un dels millors, evidentment, que sap també donar i rebre, escoltar i parlar, no? La comunicació, la retroalimentació dintre de l'empresa. Este i l'últim, l'autorealitzador, que seria la persona que, bueno, que té lo de l'anterior, però a més és creativa, és imaginativa, és curiosa per les persones, per les coses, pels objectius, responsable, i que té un enfoc enèrgic, excitant, de allò que fa, que ho sap transmetre a les altres persones, no? Si haguéssim de resumir el que hem dit, diríem que hi ha tres estils, que inclouen tots aquests, no? Que serien el constructiu, que serien aquelles persones que tenen uns pensaments, uns comportaments d'autorealització, no? Que tenen un nivell de satisfacció i una habilitat per restablir unes relacions sanes i saludables i motivar i treure el millor de cada persona. Seria l'humanístic, el realitzador, estos que hem dit, no? L'estiu passiu defensiu, que seria l'altra part, no? Que representen pensaments i comportaments d'autoprotecció, és a dir, que necessiten sentir-se segurs a través de la interacció d'altres persones, però ja no tan bones. Seria a través, necessito que m'aprovin, necessito que em diguin què hagi de fer, l'evasiu, jo, no és cosa meva, que ho facin els altres, el dependent, l'evasiu. I l'estil agressiu, defensiu, que reflexen pensaments i comportaments també d'autoprotecció dintre del món de l'empresa, però aquí necessiten estatus, posició, seguretat, a través de les coses que fan. Serien més los de poder, lo competitiu, és a dir, un necessita seguretat a través de l'atenció a les persones, l'altre a través del control i de la dominància de les tasques, i el constructiu, que seria saber compaginar, no?, lo que és les persones amb los objectius, respectant i cuidant a les persones i assolint des de l'assoliment i la realització els objectius que ens hem marcat. Això serien una mica la... Clar, són moltes hores, ho hem dit al principi, que passem, segons moltes. El nostre estil, si encaixem, no encaixem, segons les dinàmiques que es donen, veieu que hi ha per a tota una ciència, que és la psicologia del treball i de les organitzacions. Això ha sigut una pinzellada ràpida de diferents estils, no?
Ho veiem a vegades en pel·lícules d'aquestes americanes, que es donen molt aquestes jornades de convivència, no?, entre les empreses.
Sí, és que és bàsic, és bàsic. Un grup homogeni i ben avingut, destacant o sabent, aprofitant de cadascú les seves fortaleses, pues és més, el resultat és més que la suma de les parts. Si som quatre, el resultat no és quatre, el resultat és vuit. Però un grup heterogeni, desharmonitzat, en què cadascú va a la seva, hi ha històries diferents i perfils diferents, pues el resultat és menys. És a dir, si som quatre, el resultat és dos. Per tant, és molt important. Per acabar, me quedo amb un eslògan de fa... De prehistòric.
Va haver un eslògan, per parlar d'empresa.
Prehistòric de la Generalitat de l'època de fa molts anys, per fomentar l'excel·lència amb el treball aquí a Catalunya, que deia, era molt bo perquè sentien unes imatges, però l'eslògan era: la feina ben feta no té fronteres, la feina mal feta no té futur. Independentment de les dinàmiques, nosaltres com a persones hem de mirar de fer la part que ens toca, la feina ben feta, perquè com diu l'eslògan, la feina ben feta no té fronteres, en canvi la feina mal feta no té futur, independentment de les retallades, independentment de les circumstàncies conjunturals que estem vivint, independentment del tipus de persones que ens trobem a la vora a l'hora de treballar. Centrem-nos a la part individual, que és l'única que podem fer alguna cosa, que és fer la feina dintre de les nostres possibilitats el més feta possible. Perquè no fer-la així no, tampoc farà que les coses vagin més bé.
Exacte, molt bé. Rosa, doncs moltíssimes gràcies, molt interessant avui també la psicologia del treball i de les organitzacions, i ja per acabar doncs dir que a tots els treballadors feliç dia del treballador, no? El dia 10 de maig, ja que hi som.
Pues sí, que, i feina hi hagi.
I això sobretot, toquem fusta. Gràcies, Rosa, fins aquí dues setmanetes. Adéu.
Adéu.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.